els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Obrim el nostre espai dels dilluns, dels dimarts, si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, dedicat, com sempre, a la caritat, al servei, als més necessitats, a l'amor, amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Iniciem aquesta edició de la secció La veu de Càritas amb el nostre habitual resum de notícies. Càritas ha expressat el seu sincer agraïment al Papa Francesc pel nomenament de Vicente Martín Muñoz, actual delegat episcopal de Càritas Espanyola, com a bisbe auxiliar de Madrid. Vicente Martín ha acompanyat humanament i espiritual els membres de Càritas Espanyola en la missió caritativa de l'Església des de l'octubre del 2018. És la primera vegada en la història de Càritas Espanyola que el seu delegat episcopal és nomenat bisbe, sense haver-ho estat abans. El seu nomenament suposa un merescut reconeixement a la trajectòria ministerial de Vicente i a la seva generosa entrega a la missió de l'entitat catòlica. El president de Càritas Espanyola, Manuel Bretón, ha assegurat que en nom de Càritas vol expressar la seva sincera alegria per la confiança que el papa diposita en el qui fins ara era el seu delegat episcopal. Les persones amb risc d'exclusió tenen una taxa d'atur 7 vegades superior a la de la resta de la població activa. Per ajudar a reduir aquesta bretxa, Càritas va acompanyar l'any passat 68.000 persones a la recerca de feina, gairebé un 5% més que l'any anterior. Una de cada 5 persones que van participar en alguns dels programes i itineraris de Càritas Espanyola van aconseguir reinserir-se en el mercat laboral. Ho reflecteix així l'informe d'Economia Solidària, que explica un any més, amb motiu del Dia Internacional del Treball, l'activitat desenvolupada per la Confederació en un context marcat per l'increment de la inestabilitat i la precarietat laboral. Càritas va dedicar l'any 2023 una xifra rècord de 136.800.000 euros a totes les iniciatives d'economia solidària. D'aquest total, més de 35.300.000 euros van ser destinats a itineraris d'inserció sociolaboral. Més notícies. Davant del 1 de maig, festivitat de Sant Josep Obrer, la iniciativa Església pel Treball Decent defensa en el seu manifest la reducció del temps de treball com a expressió de la cura de les relacions laborals. Les entitats promotores de la iniciativa Església pel Treball Decent han volgut cridar l'atenció sobre les conseqüències en la salut de les condicions de treball, amb una atenció especial a l'impacte de la sinistralitat laboral, les dificultats per conciliar la vida personal i familiar i la cada cop més difusa barrera entre el temps de treball i el temps d'oci o de lleure. La iniciativa eclesial avisa en el seu manifest Tenim cura del treball per cuidar les persones que la salut laboral no només implica evitar els accidents o les malalties que puguin afectar l'ésser humà en l'àmbit del treball, sinó també garantir el benestar de les persones en desenvolupar la seva professió, alhora que recorda que el temps de treball suposa entre el 40% i el 50% en la vida diària de les persones amb una jornada laboral de 8 hores al dia, sense comptar els desplaçaments, el percentatge que moltes vegades s'estén per l'incompliment de la desconnexió digital. Església pel Treball Decent està formada per Càritas, la Conferència Espanyola de Religiosos, CONFER, la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, la Joventut Obrera Cristiana i Justícia i Pau, entre altres entitats. Càritas Diocesana de Girona continua treballant per la inserció sociolaboral de les persones que acompanya i, segons dades del 2023, un 20% de la ciutadania que ha estat atesa i ha trobat feina, un 77% són dones. El percentatge d'insercions s'eleva fins al 50% si es té en compte les persones que han participat en la fase d'intermediació. En xifres globals, en total s'han apropat als programes d'inserció de l'entitat 1.370 persones, de les quals més de la meitat, un 56%, són dones, i fins a 120 empreses han col·laborat en el procés d'inserció. El projecte al qual s'han adreçat més persones és el d'orientació, amb un total de 1.065, concretament. Càritas Lleida i l'Associació Lleida pels Refugiats van signar dimecres 24 d'abril un acord amb l'objectiu de col·laborar en el projecte Haima Acull Somriures de Sorra. La finalitat d'aquesta signatura és proporcionar assistència sanitària i suport educatiu, així com altres necessitats bàsiques als nens i nenes refugiats sahrauis que necessiten tractament mèdic, un tractament que no es pot obtenir als camps de refugiats de Tindouf i que es troben acollits al projecte Haim Acull a la mateixa capital del Segrià. Un suport que Càritas Lleida ja ofereix a l'associació des del mes de gener passat. Per part de l'entitat catòlica, l'acord inclou l'atorgament d'ajuts econòmics per completar les beques de menjador dels nens i nenes beneficiaris del projecte per costejar la seva matriculació en activitats de lleure o bé per altres necessitats materials o educatives. Paral·lelament, Lleida pels Refugiats, que s'ha mostrat molt agraïda per aquest treball, serà l'entitat encarregada d'identificar els nens refugiats saharauis escollits per la participació en aquest projecte i els destinataris per a les beques menjador i altres activitats. Es va fer dissabte passat, 27 d'abril, la primera trobada de voluntariat jove de Càritas Diocesana de Vic. La jornada, que es va fer a la ciutat de Manresa, va comptar amb voluntaris de diversos arxiprestats, tots els que conformen la diòcesi de Vic. La trobada va arrencar al matí amb els voluntaris presentant-se personalment i compartint les motivacions que els van empènyer a participar. Les explicacions van ser inspiradores i una guia perquè els voluntaris poguessin aplicar-les al territori diocesà. Els voluntaris van conèixer, de fet, el testimoni de voluntariat jove. Després d'una pausa per dinar i d'un passeig pel nucli antic de la capital del Bages, la sessió de la tarda va ser un treball de l'organització del voluntariat jove diocesà en què es va fer especial esment en temes com ara la denúncia social, la sensibilització i la creació d'un calendari mensual per fixar accions concretes. I tècnics i voluntaris de Càritas Diocesana de Terrassa s'han preparat aquest 2023 per deixar constància de la bona tasca que es fa des de Càritas i la metodologia que se segueix a partir del model d'acció social, posant sempre la persona en el centre d'acció. Des de l'entitat catòlica sempre s'ha vetllat per treballar amb qualitat, per acompanyar la persona de manera global des de tots els seus àmbits i defensant la seva integritat. Coincidint amb el desè aniversari de Càritas Diocesana de Terrassa, l'entitat ha obtingut el certificat de qualitat de la ISO 9001-2015. Aquest assoliment és gràcies a la bona feina que sacerdots, diaques, voluntaris i tècnics fan dia a dia des de fa més de 10 anys i consolida i referma Càritas Diocesana de Terrassa per continuar vetllant per acompanyar les persones amb una visió de qualitat i de dignitat. Ho hem dit a l'informatiu d'aquest Sense Distància. Càritas Catalunya ha fet públiques aquest dilluns les seves propostes polítiques per a les eleccions al Parlament de Catalunya, que se celebraran, com tots sabeu, el proper 12 de maig, uns comicis vitals per al futur de Càritas Catalunya, també. Per parlar d'aquestes propostes tenim en directe a l'estudi de Ràdio Estel Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Com sempre, un plaer saludar-lo. Benvingut a casa seva, senyor Roig. Bona tarda.
Molt bona tarda a tots, a vosaltres especialment també.
Molt bé. Bé, com en altres eleccions, Càritas fa arribar les seves propostes a tots els grups polítics de l'arc parlamentari, així com al govern en funcions, estarà en funcions, de fet, des del dia de les eleccions, i als altres agents socials. El primer que ens crida l'atenció és el lema amb el qual s'ha titulat el document de Càritas. No és ciència-ficció, és un futur just. Què volem dir amb aquesta frase, senyor Francesc Roig?
Bé, en realitat, el lema que, com acabes de dir, no és ciència-ficció, és un futur just, Càritas Catalunya vol remarcar que, precisament, un futur just és possible si posem les persones sempre, les més vulnerables, al centre de l'agenda política. I aquest és el compromís de Càritas Catalunya amb la realitat social que acompanyem i que veiem cada dia, i per això considerem que és precisament això, posar-les al centre d'aquest futur just, el que hauria de guiar els càrrecs electes i el nou govern que surti d'aquestes eleccions.
Les peticions que fa Càritas Catalunya han quedat sintetitzades en 10 propostes. De fet, n'hem dit bona part d'aquestes propostes abans en donar la notícia, però, si li sembla bé, podríem comentar breument, encara que sigui de manera telegràfica, cadascuna d'aquestes propostes. La primera aborda, concretament, el dret a la bona administració i a la protecció social, que de vegades sembla que ens oblidem que això s'ha d'aplicar cada dia.
Sí, i per ser conseqüents una mica amb la realitat, voldria dir que totes les 10 propostes, en el fons, arrenquen de la necessitat legislativa vigent. perquè la majoria estan fonamentades en lleis aprovades, doncs, no fa pas 4 dies, fa més anys. Algunes arrenquen del 2007. Per tant, el que volem dir és que són 10 propostes per posar sobre la taula de la realitat allò que la llei hauria d'obligar a mantenir, a fer i a tenir ja disponibles i que, pels motius que sigui, en aquests moments té dèficits. Per exemple, aquest tema que deies de la bona administració i de la protecció social. Clar, nosaltres el que volem en aquest primer punt és que cal posar fi ràpidament a l'administració absent. Perquè després de la pandèmia ens hem acostumat, o sobretot l'administració, s'ha acostumat a tenir una certa distància amb les persones i amb la ciutadania. I la realitat, si no es gestiona de manera presencial, moltes vegades és molt difícil de poder-la resoldre. Per tant, aquesta administració és garantir que tota persona física es pugui relacionar amb l'administració de manera presencial, a tot el territori i en condicions d'igualtat i no discriminació. Però això no ho diem perquè ara hagués vingut la pandèmia i tal. No. Això és en compliment de la llei 29 del 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per tant, no és cap novetat, és mantenir el que ja marca la llei que s'ha de fer.
Avui parlem amb el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. També fan èmfasi en l'actualització de la cartera de serveis socials. Bé, abans, la segona i la tercera proposta se centren en la problemàtica de l'habitatge, sobretot en l'accés a aquest dret, així com en la dignificació de les persones sense llar i en situació residencial. Aquests són uns temes no resolts des de fa dècades. Per què?
Doncs, certament, el tema de l'habitatge continua preocupant no només a tot el tercer sector, i en Càritas concretament, que avui ens estem ocupant d'això, sinó que aquest accés al manteniment de l'habitatge digne prové del compliment de la llei 18/2007, que és el que deia abans,
sí,
del dret a l'habitatge digne, que és necessari assolir aquest objectiu de solidaritat urbana. Per tant, cal activar la Generalitat i l'Agència d'Habitatge de Catalunya totes les estratègies possibles, no només en construcció, sinó també en rehabilitació, en compra, en tema d'ús, tanteig i retracte, etc. A més, les administracions han de disposar d'habitatge social d'emergència. I això és en compliment de la llei 12/2023, de 24 de maig, del dret a l'habitatge. Per tant, disposar d'habitatge social és fonamental, bàsic, és improrrogable.
I així podríem seguir, evidentment. També es fa èmfasi, ara sí que ho recordem, en l'actualització de la cartera de serveis socials i en la modificació de la renda garantida de ciutadania, d'una banda, i de l'altra, en el traspàs efectiu a l'administració catalana de l'ingrés mínim vital. Què comportarien aquestes iniciatives?
Bé, torno a repetir. Això ja està establert en una llei que és del 2007, la de serveis socials, que és urgent l'aprovació d'aquesta tercera cartera de serveis socials després de 14 anys de vigència de l'actual. Tot s'ha de revisar. Igual que nosaltres hem de revisar els nostres projectes en funció de les necessitats i de les realitats que arriben cada dia i que ens obliguen a haver de modificar la deriva o la brújula en el sentit de les necessitats que hi ha de les persones que truquen a les nostres portes de Càritas. Per tant, per tal de poder donar resposta a aquestes necessitats d'atenció social a la població, sol·licitem que es tinguin en compte les entitats que fan acció directa en el procés d'elaboració d'aquest projecte de la cartera de serveis socials i, per tant, demanem prestacions de serveis econòmiques i també tecnològiques, perquè avui dia tot ho derivem amb noves tecnologies, però realment tenim poca formació per assolir, dominar i controlar aquestes noves tecnologies si no ens volen fer una mala passada.
anem tan ràpid com puguem pel temps que ens queda. L'ocupació, l'empadronament de totes les persones, independentment de la seva situació administrativa irregular, i la garantia del dret a l'alimentació també són problemes urgents per a Càritas.
Si voleu, començo per aquest últim, el dret a l'alimentació, perquè a partir del 25, amb la nova, diguem-ne, situació de la...
dels fons
socials europeus plus, que en diuen, doncs canviarem aquesta dinàmica que tradicionalment és la que s'acostuma a tenir més freqüent visualment, no?
Sí, a donar aliments directament a les parròquies, als bancs d'aliments...
Per tant, superar una mica aquesta línia assistencialista, tan tradicional, i anar a l'ús de les targetes moneder, etc. Per tant, plantegem un model de governança participativa de la gestió del sistema català de garantia alimentària. I, per tant, un model que vetlli per una alimentació equilibrada i inclusiva i que permeti posar fi a les situacions d'inseguretat alimentària, no? Però, per l'altra banda, aquest tema que dèiem
de l'empadronament,
també ens preocupa moltíssim el tema de l'empadronament, sobretot en l'emissió de tots els informes d'estrangeria per millorar els tràmits. Dins dels processos d'estrangeria és urgent una millor gestió d'aquests informes d'arrelament social i d'adequació de l'habitatge, sobretot requerit per als reagrupaments familiars i per a la residència d'infants que ja viuen aquí entre nosaltres. Per tant, tot això és de comú. Demanem també la creació del Consell de Participació del SOC.
I molt ràpidament, la infància, la seva protecció, potser preguntar-li per què és obvi.
Perquè ha de prevaldre l'interès superior del menor.
Exactament.
Sempre.
I a més que hi ha una situació preocupant d'un creixent nombre d'infants que estan en situació de pobresa.
I a més, Càritas, d'insistir en aquest tema d'interès de superior del menor, que quedi protegit el dret a la vida i la satisfacció de les seves necessitats bàsiques d'aquests menors.
Aquests temes i el sensellarisme requereixen consens. Molt ràpidament, si pot contestar en 15 segons, i creu que hi ha consens davant d'aquests temes en els grups polítics?
N'hi hauria d'haver.
Càritas no s'enfronta a nivell partidista, és
no,
obvi,
no,
eh?
No
es presenta a les eleccions.
A més, totes aquestes 10 propostes, que estan molt sintetitzades, les fem arribar a tot l'arc parlamentari.
Sí.
Per tant, el que volem és que les lleis que estan en tràmit puguin, mani qui mani, i
puguin continuar endavant, es puguin reprendre.
Exactament, que continuï el tràmit, que no s'interrompi. Que
per
no
exemple, aquesta del sensellarisme.
El sensellarisme o la llei del tercer sector social.
També, efectivament, que afecta Càritas i moltes altres.
O la llei de l'acció social i solidària.
Com sempre, moltes gràcies, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, per haver estat a Ràdio Estel i haver-se fet ressò de l'acció de Càritas arreu de Catalunya, en aquest cas, en temes de denúncia profètica, com són els de les eleccions d'aquest 12 de maig. Que vagi molt bé i gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i als oients que ens escolten tan amablement cada setmana.
Això mateix. Adéu-siau. I encara anem a unes breus propostes d'agenda. Aquest dimarts i el 7 de maig, de 9:45 del matí a la 1, a la parròquia de Sant Joan de Sitges, Càritas Sant Feliu de Llobregat fa un curs bàsic de voluntariat. I aquest dimarts, a 6:45 de la tarda, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Lleida, Càritas Lleida fa una conferència sobre com cuidar la salut a càrrec de Joan Vinyes. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Podcast de Ràdio Estel.